Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 31 d'octubre, on molts de vosaltres esteu gaudint d'uns dies de descans. Aprofiteu. Avui farem, com sempre, un repàs del que ha estat l'actualitat del dia, però abans rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. Avui començarem parlant de l'impacte emocional que ha causat la Covid-19. És pitjor, diuen, en els pacients que no van ingressar a la UCI. I diuen això perquè hi ha molta gent que ho ha passat sola a casa. I els que han estat a la UCI han estat acompanyats de personal qualificat per poder fer front i ajudar-te davant aquesta malaltia. Avui en parlarem amb la doctora Rosa Güell, que és la investigadora d'aquest estudi de recerca de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Del que passa a la ciutat de Barcelona. Passen moltes coses, però entre elles ja sabeu que és la segona ciutat europea amb més motocicletes. Doncs atenció, perquè la ciutat com tal està apostant per expulsar les motos de la vorera i que aparquin a la calçada. L'Ajuntament considera que són un gran aliat de la mobilitat, però les entitats veïnals creuen que fan un ús abusiu de l'espai públic i demanen que les motos paguin per aparcar, com ja passa a París. Avui pararem amb un dels portaveus de la plataforma veïnal Eixample Respira, que és en Luca Tololi. I compte si reps una doble trucada. És una nova estafa. La OQ de Catalunya està denunciant la reactivació d'aquest timo que es diu la doble trucada. Què és? Doncs després ens ho explica l'Esther Lorente, que és portaveu de la OQ. I ara sí, el que fem a les 7 de la tarda i 2 minuts és connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. El temps, òbviament, és superimportant, i més aquests dies festiu per molts de vosaltres. Què ens esperen les properes hores? Baixen les temperatures? Plourà? Farà sol? Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem una jornada a Catalunya predominada pels intervals ennuvolats al cel més abundants al matí i s'esperen precipitacions al Pirineu durant el matí i a la tarda no es descarten també a la mateixa zona del Pirineu alguns ruixats dispersos i ocasionals. Si parlem de les temperatures, no canviaran gaire o baixaran lleugerament amb unes mínimes en general de 12 graus a Lleida, de 14 a Girona, de 16 serà la mínima a Tarragona i de 17 a Barcelona, mentre que si mirem a les màximes seran de 24 graus a Lleida i a Tarragona, de 23 a Girona i de 22 a Barcelona. I si ens referim al vent, per últim, serà fluix i de direcció variable, tot i que predominarà la component est al litoral i la component oest a zones de l'interior. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I ara sí, arriba el moment de l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Avui es compleix un any de la brutal violació a una menor a la sortida d'una discoteca d'Igualada.
Sí, el judici encara no té data, però l'advocat de la víctima, Jorge Albertini, confirma que demanarà la pena màxima 15 anys de presó. S'hi podrien sumar 9 anys més per tentativa d'homicidi. Un any després, la noia està intentant recuperar la seva vida amb l'ajuda de la seva família, però Albertini reconeix que és gairebé impossible la pasa página.
Ha sido una de las agresiones sexuales más brutales de la historia de España. Y esas secuelas serán permanentes. No se borrarán, pero sí se pueden tratar. Y en la medida de lo posible, gracias al apoyo de su familia, pues está sobrellevando el tema poco a poco.
Jorge Albertini és molt crític amb la coneguda com a llei del només sí és sí. En el cas d'agressió sexual amb l'agreujant de maltractament, la pena pot passar dels 15 anys als 7.
Si ese agresor sexual se conforma con la pena, podrían condenarle tranquilamente a 7 años. Antes, el suelo, la base, era 12 años. Entonces, lógicamente, estamos ante un retroceso. ¿Dónde está el verdadero respaldo, respeto y protección hacia las víctimas? Es una broma de muy mal gusto.
Per cert, que hem sabut fa poca estona que els Mossos d'Esquadra estan investigant un possible cas d'abús sexual a una menor d'11 anys en un túnel del terror al barri de la Salut de Badalona. Els fets haurien passat aquest diumenge a la tarda.
I els Mossos d'Esquadra continuen buscant, Yolanda, també a l'autor de l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys a la sortida d'una discoteca del Paral·lel.
I s'investiga també si l'agressió a un altre jove a la zona que està ferit té relació amb aquest crim. Les patronals de les discoteques reclamen més presència policial al carrer i els sindicats de vigilants proposen patrulles mixtes amb la Guàrdia Urbana a les estacions de metro properes a les zones de festa. Sergio Sánchez és assessor del sindicat ADN Sindicat.
Podríamos sacar de las estaciones, de la calle, muchas armas. Se ha demostrado que todos estos chavales están cogiendo transportes públicos. Entonces, lo que tendríamos que hacer, no a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, 7 de la tarde, hacer operativas conjuntamente, porque los vigilantes saben más o menos el perfil de quién son siempre las que la están liando.
Doncs, de moment, aquesta proposta de patrulles mixtes no ha tingut resposta ni per part de l'Ajuntament ni per part de la Conselleria d'Interior.
I, precisament, aquesta inseguretat creix a Barcelona i fa que cada vegada menys taxistes vulguin treballar de nit per evitar agressions i robatoris.
Pràcticament cada cap de setmana hi ha algun conflicte a la sortida d'alguna discoteca. Això s'ha d'afegir al comportament d'alguns clients que van beguts i la presència cada vegada més habitual d'armes blanques. Per tot plegat, molts taxistes autònoms prefereixen perdre facturació que córrer riscos a les nits.
El comportamiento del gamberrismo que la mayoría de personas y de turismo que tenemos es conflictivo, sobre todo porque respectaban bebidos.
Y me ha costado mucho a mí, a incluso muchas veces hasta bajarles de un taxi a las personas. Son agresivos, van armados. Y eso es lo que nosotros nos da la opción de coger y rechazar a esas personas.
Doncs aquesta situació està provocant que a les nits cada vegada sigui més difícil trobar un taxi a la capital catalana.
18 vehicles cremats i 12 contenidors destrossats és el balanç del cap de setmana al barri del Remei de Badalona.
Sí, actes vandàlics que es van repetint arreu de la ciutat, però que en aquest cas han batut un rècord. Xavier García Albiol, exalcalde del Partit Popular, ens ha explicat com s'ha arribat fins aquí. L'actual govern municipal va suprimir la unitat Omega de la Guàrdia Urbana. La conseqüència és que dissabte només hi havia un cotxe patrulla per tota la ciutat.
Ese sábado por la tarde solo había un coche patrulla de la Guardia Urbana circulando por la ciudad, ¿no? Cuando los delincuentes saben que la Guardia Urbana, que no hay policía por la ciudad o que la presencia es mínima, pues aprovecha para actuar con total impunitat, i és el que està ocorrent en Badalona.
Doncs a Badalona han crescut un 20% els delictes amb violència. De fet, és la quarta ciutat d'Espanya on més han crescut aquest tipus de delictes, segons dades del Ministeri de l'Interior.
I atenció, perquè dimecres a 6:45 de la tarda sonaran les sirenes alertant d'un simulacre d'accident químic al Camp de Tarragona.
Serà el simulacre més gran que s'ha fet mai a Catalunya. Es simularà una fuita de clor en una empresa del polígon Petroquímic Sud i tindrà un abast de 3 quilòmetres. Per primera vegada, els ciutadans rebran un missatge al seu mòbil alertant del simulacre. Ho explica Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
Aquest missatge estarà actiu durant el temps aproximat que durarà el confinament, que serà de les 18:30 a les 18:45. En aquest període, tota persona que estigui dins de l'àrea d'aquests 42 quilòmetres quadrats aproximadament, una mica més, rebrà aquest missatge.
El simulacre afectarà 65.000 persones de Tarragona, La Canonja, Vilaseca, Salou i Reus. L'any que ve, el 2023, està previst que es faci un altre simulacre, en aquest cas, al Polígon Nord.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, fins ara. Adéu.
I ara arriba l'altra actualitat, l'esportiva, la més propera amb els companys d'Esports Cope Catalunya i Andorra, amb el senyor Gil. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. I a més, la més immediata. Llàstima que demà no hi hagi res en lloc a la República Txeca, però sí, la més immediata.
Efectivament, perquè crec que Laporta, Juste, Alemany i Jordi Cruyff ja estan veient en directe l'entrenament del Barça, no, senyor
Gil? Sí. L'últim entrenament del Barça abans del partit que tanca la fase de grups de la Lliga de Campions pel conjunt de Xavi Hernández, el 2 en arena, el rival, el Victoria Pilsen, però res en joc, més enllà dels diners i, evidentment, l'honra de guanyar el partit i tancar amb bon regust aquesta fase de grups que no ha pogut veure la classificació del Barça per vuitens de final de la Lliga de Campions. Victoria Pilsen, Futbol Club Barcelona, calentetes les veus dels protagonistes i allà també la nostra enviada especial, l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda des del Dosan Arena. Aquí estic veient l'entrenament del Barça, bon rotllo, rondos. No ha viatjat Lewandowski, ha confirmat Xavi que té unes molèsties a l'esquena des de fa dies, però que estarà disponible dissabte contra l'Almeria, igual que Eric i Koundé, que també s'han quedat a Barcelona perquè arrosseguen molèsties. Busquets tampoc hi és, en el seu cas, per sanció, i no s'han recuperat a temps encara Christensen, Memphis i, evidentment, Sergi Roberto i Araujo, que no tornaran fins després del Mundial en aquests dos últims casos. Veig a Mateu Alemany parlant pel telèfon mòbil. Xavi no ha descartat fer algun moviment en el mercat d'hivern, però encara queda temps. I abans del tècnic, ara després l'escoltarem, ha parlat Héctor Bellet Llerín, demà apunta titular, perquè ja ha dit Xavi que jugaran els menys habituals, ha confirmat que Iñaki Peña serà el titular a la porteria, que Pablo Torre també jugarà per primer cop a l'11 al mig del camp, i això deia Bellerín sobre si considera que la Champions ha estat cruel amb el Barça.
Sí que creo que han habido injusticias, pero bueno, yo pienso que tampoco nos podemos excusar en eso, ¿no? Al final son 90 minutos, pueden pasar muchas cosas y nosotros como jugadores y como equipo también nos tenemos que responsabilizar, pero sí que pienso que han habido momentos que todo el mundo los ha visto que han sido, pues bueno, dignos de debate al menos.
Doncs aquestes eren les paraules de Bellerín. Abans ha parlat Xavi, autocrític, diu que si aquesta Champions no ha seguit endavant pel Barça ha estat per errors propis seus de l'equip, que l'any passat no els hi donava, però que aquest any doncs els ha faltat competir, evidentment, també d'algunes decisions arbitrals que els han perjudicat. Un Xavi que ha assegurat que si ell demà fos futbolista sortiria al 200%, tot i que l'equip no s'hi jugui res, que veu a Pedri, a Gavi, per exemple, els ha citat amb moltes ganes de competir, que els li preguntaven com està el camp, com està el camp. Ara veiem a Xavi aquí tocant la pilota, parlant amb els seus futbolistes, i li he preguntat, perquè aquest matí l'hem vist pujant a l'avió amb La Vanguardia, que és el diari que entrevistava Lewandowski, per les declaracions del davanter polonès, on ha dit que a veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar. I aquesta era la resposta de Xavi, matitzant el que creu que volia dir Lewandowski.
Sí, el saber competir, sí, tiene toda la razón. El saber competir en momentos justos, en saber dominar a veces cuando vas por delante del marcador, el saber competir, sí, sí, pero no, no tiene nada que ver con la idea de juego, ¿eh? Si vas por ahí. Es un tema de, no es de estilo ni de idea, simplemente que él se refiere a saber competir en momentos puntuales, ¿no? Nos ha tocado el peor grupo de la Champions en años, las hemos visto de todos colores en esta Champions, ¿no? También decisiones arbitrales, hemos tenido muchas lesiones en el momento justo, que no son excusas, pero que también han mermado, ¿no? Pero sobre todo nosotros, que no hemos controlado esas situaciones, quizá en el momento de más estrés de la competición para competir. Yo creo que se refiere a eso, ¿no?
Per cert, avui és l'aniversari d'en Sofati, eh? Compleix 20 anys i l'han felicitat els seus companys abans de l'entrenament. I aquí seguim al Dosan Arena, tenim 5 minutets més per veure la sessió en directe. És un camp molt petit, és un camp que sembla ben bé de poble, perquè la ciutat té 150.000 habitants, les butaques són blau i grana, sembla que estiguis al Camp Nou, però molt més petit, perquè només té capacitat, Gil, per 13.000 aficionats, i avui, prova de que tampoc hi ha massa afició pel futbol, dir-vos que a l'hotel de concentració del Barça, quan ha arribat l'autobús, només hi havia una aficionada, una sola aficionada, esperant a l'equip amb la samarreta de Lewandowski, que s'ha quedat amb les ganes de veure'l perquè no ha viatjat i volia un autògraf de Pedri, Gavi, ni l'han vist.
I això li costarà, evidentment, recuperar el dia de pont que haurà demanat a la feina per anar a esperar el Futbol Club Barcelona i al final quedar-se doncs, sense Lewandowski i pràcticament allà... Doncs,
imagina't. Penjada.
Gràcies, Helena, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Recordem, 2,8 milions d'euros, el que hi ha en joc per obtenir la victòria en aquesta última jornada de la Lliga de Campions. 20 milions els que deixa de guanyar el Barça en no passar a vuitens de final. L'apunt del rival, l'apunt del Victoria Pilsen, de la mà del Manolo Oliveros. Manolo, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Abans que el Barça el Pilsen ha ofert també la seva roda de premsa a quarts de 4 de la tarda. Han parlat el seu entrenador, Michael Bilek, i el capità Lucas Heida. Per una banda, els hi agrada que no hi hagi vingut Lewandowski, però per una altra banda, lamenten que els aficionats del Pilsen no puguin gaudir d'una superestrella com l'ha catalogat el míster del Victoria, Pilsen el senyor Pilek. Se sap que Mosquera està sancionat i no podrà jugar demà, per tant es baixa, i ens ha dit que segurament no té moltes opcions de fer canvis en relació al partit que va jugar l'altre dia, el dissabte, aquí a la Lliga de Txèquia, davant del Zlín. Va guanyar l'equip del Victoria Pilsen per 0-3 al Pilsen. Recordem que és líder de la Lliga Txeca amb 35 punts de 39 possibles i vol guanyar o sumar algun punt demà també a la Champions davant del Barça.
Gràcies, Manolo. Això pel que fa al vessant esportiu, Montse. El vessant no esportiu, doncs, última jornada avui del judici Neymar a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Sí.
Per on van els trets jurídics de l'actualitat en blaugrana? Víctor Navarro.
Bona tarda, Montse, José Luis. Avui última sessió, quedarà el judici vist per sentència en les properes dues hores com a màxim, i la novetat del dia d'aquesta darrera jornada és que l'empresa brasilera DIS, que era la propietària del 40% dels drets de Neymar Jr. quan estava al Santos, ha rebaixat les peticions de presó per a tots els acusats. Per què ho fa? Doncs perquè s'ha vist sola després que la fiscalia divendres ja anunciés que retirava, que considerava que no hi havia indicis de corrupció, i retirava totes les acusacions. Ara l'empresa brasilera DIS ha baixat les penes de presó i, per exemple, Neymar Júnior passen de demanar-li 4 anys a 2 anys i mig, el mateix cas que Josep Maria Bartomeu, i en el cas del pare de Neymar i de Sandro Rossell, l'expresident del Barça, de 5 anys a 4 anys. De fet, al Futbol Club Barcelona, la multa, que era superior a 100 milions d'euros, que li demanaven abans de començar tot el judici, ara ja baixa a 57 milions d'euros. Important el que va passar divendres, la fiscalia va retirar les seves acusacions, aquest vespre, aquesta nit vespre, quedarà vist per sentència i en unes setmanes tindrem ja la conclusió final d'aquest judici Neymar 2, en aquest cas pel fitxatge del Barça i la venda del Santos.
No són definitives encara, Montse, les conclusions de la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, però està molt encaminada l'enquesta. Queden dues jornades abans que no arribi el Mundial. A la Lliga, Madrid 32 punts, Barça 31. Qui arribarà líder al Mundial? 72,7% de copenautes pensen que el Madrid, 27,3% només pensen que el Barça.
Escolti'm, a Girona, contents, no? Protagonistes de la jornada.
Escolti, Madrid 1, Girona 1. Què més vol que li digui jo a vostè? És el protagonista de la jornada, aquest Girona que ahir molt merescudament va assolir aquest punt al Santiago Bernabéu en un partidàs molt complet dels de Michel Sánchez. Avui ha passat un ex del Girona per Esportscope, Eloi Amagat, que destacava per sobre de tot el partit d'Oriol Romeu.
El primer partit que vaig veure al Girona, crec que la seva adaptació ha estat molt i molt bona, eh? I crec que hi és el partit en el qual destaca més un jugador amb grans recorreguts, amb gran capacitat de treball, però després també a l'hora de la creació, jugant en tot un estadi a Bernabéu amb una tranquil·litat, no? Bueno, que reflecteix el bon futbolista i el bon fitxatge que ha estat Oriol Romeu per al Girona.
He preguntat a la parròquia del Girona qui va ser el millor jugador de l'equip ahir al Bernabéu. I guanya, òbviament, amb un 50% de suport, Oriol Romeu. Paulo Gazzaniga, 42,9%. Valeri, 7,1%. En blanc i blau, la pregunta de l'Espanyol d'avui. Ha arribat l'hora de tornar a canviar el porter després de l'empat a Mallorca i un altre pitxís-pitxís de Lecomte sota els pals a periquitos? Sí, canvi de porter, opina el 75,7% de copenautes. No, 24,3%.
Si li dic Karpov, què en diu?
Doncs que per molts ha estat un mite dels escacs, un gran mestre tradicional, històrica, gloriosa, la rivalitat amb Kasparov. Va ser campió del món força anys, Anatoli Karpov, que ara doncs és notícia perquè està en coma induït. Vaja. Coma induït. Anem a veure si el gran mestre rus és capaç de sortir o no d'aquest escac al qual li ha sotmès la seva fisiologia.
Doncs esperem que recuperi el més aviat possible. Més informació a cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies, senyor Gil, que vagi molt bé.
Bona castanyada, eh? Fins dimecres.
Igualment, que vagi
apa,
bé.
Adéu.
Les 7 de la tarda i quasi bé 19 minuts. Això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra en directe en aquest dilluns 31 d'octubre. I d'aquí un moment en parlarem de l'impacte emocional que ha causat la Covid-19. I diuen els experts que és pitjor en els pacients que no van ingressar a l'UCI. Ens ho explica la doctora Rosa Güell, que és investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cuando escuches pérdida de peso sin esfuerzo, con sobres o con lo que sea, es mentira.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvil.es.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora en Lliça de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Bumaturología. Disponemos de los mejores tratamientos para la hiperplasia de próstata. Cirugía láser con la última tecnología, la técnica con mejores resultados a largo plazo. Y también vaporización prostática mediante técnica Rezum. Sin cirugía, sin ingreso y sin riesgos. La única técnica que conserva la función sexual del hombre. Bumaturología. Estamos en Balmes 268, segundo segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500. Extensión 1768. 93-236-0500. Extensión 1768.
COPE Catalunya i Andorra.
L'impacte emocional causat per la Covid-19 és pitjor en els pacients que no van ingressar a l'UCI? Això no ho dic jo, ho diu un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Allà avui en parlem amb la doctora Rosa Güell, que és investigadora d'aquest Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Doctora Güell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, aquests anys passats amb la Covid... Ara és quan es noten les seqüeles d'aquells dos, quasi bé tres anys que hem passat amb aquesta malaltia?
Bueno, jo crec que ja fa més... Si l'epidèmia va començar a l'any 19, jo diria que ja fa més d'un any o de dos que es recompten ja les seqüeles d'aquesta malaltia tan greu.
Uh-huh. És possible que aquestes seqüeles emocionals de les quals en parlarem ara en els pacients que estaven a la UCI rebien més suport des del principi per part del personal i per això podien haver tingut una sensació d'acompanyament major que els que han estat sols?
Bueno, no tenim una resposta clara, però el que sí és clar és que, tot i que el síndrome d'ansietat, depressió, va aparèixer amb els tres grups que vam comparar, que van ser els malalts d'UCI, els malalts de sala i els malalts que no varen ingressar, mentre que la depressió i l'ansietat apareixia aproximadament amb un 18% de malalts d'UCI, curiosament, amb els altres dos grups era per sobre del 30%. L'explicació que nosaltres donem és aquesta, que aquests malalts, un cop desperts, perquè aquests malalts sabeu que estaven intubats i sedats, un cop desperts, doncs des del principi se'ls feia rehabilitació. I quan van sortir van estar a sala encara amb suport i van ser seguits molt de prop. Mentre que els altres dos grups, possiblement un cop donats d'alta de l'hospital, doncs no eren abandonats, però pràcticament no els seguia ningú o molt poc.
Uh-huh. Imagino que l'acompanyament, el personal o la sensació aquella de que està rodejat de gent que et pot atendre en qualsevol moment, especialistes, clar, això psicològicament no és el mateix si estàs, per exemple, a casa patint la malaltia.
Exactament, exactament. També hi ha un fet que nosaltres pensem, i és el fet de que els malalts d'UCI tenen la sensació de que han superat una situació molt i molt crítica, molt greu. Potser els altres no han tingut tant aquesta sensació perquè no han estat tan malalts, però segur que el suport del voltant, de l'equip, sobretot, a l'equip complet, vull dir, infermeria, fisioterapeutes, metges, ha donat un gran escalf en aquests malalts, no?
Uh-huh. La disnea, la dificultat respiratòria i la fatiga, podem dir que són els símptomes més freqüents en tots els grups?
Sí, sí, sí. La disnea i la dificultat respiratòria és el mateix, però sí, el cansament, la intolerància, l'esforç, que moltes vegades es barreja entre cansament i dificultat de respirar. No queda massa clar, però sí, sí, són els símptomes més importants.
És habitual.
Evidentment, això... Perdó.
Digues, digues.
No, volia dir que, evidentment, aquests dos símptomes limiten molt i abaixen molt l'estat anímic de la persona, perquè se sent limitat.
Mm-hmm. És habitual, doctora, que els pacients perdin aquesta força muscular, no?, després d'haver estat tractats, sí, per exemple, amb ventilació mecànica, sí, per qualsevol causa. Sí.
Mira, cada vegada surten més articles... Sí, no, està clar que la gent que està enllitada molt temps, i els d'UCI, sabeu que van estar un, dos, tres mesos, inclús més, perden molta força muscular. Però aquests malalts també des del principi se'ls feia rehabilitació. És possible, ningú ho sap del cert, s'estan fent estudis, perquè inclús el virus afecti directament els músculs. És a dir, que hi hagi un component mixte de repòs muscular i d'afectació pel virus, però no se sap, eh?
Uh-huh. I ara què es fa amb totes aquestes dades que tenim a les mans, doctora?
Nosaltres? Bueno, del nostre estudi, vols dir, no? Suposo.
Sí.
El nostre estudi vam revisar 178 malalts. En realitat és una consulta que vam crear conjuntament amb el Departament de Medicina Física i Rehabilitació i el Departament de Neumologia, on hi havia una peça fonamental, que és la fisioterapeuta, però també els metges rehabilitadors i jo mateixa. Bé, aquests malalts els vam avaluar i els vam entrar, els que necessitaven, en un programa de rehabilitació personalitzat. I això, de fet, serà el segon article que sortirà breument. Tinc que dir que dels 178 malalts que vam avaluar, 101 van precisar realment de rehabilitació. Alguns era rehabilitació general, alguns a casa, perquè no podien ni bellugar-se, molts d'ells encara portaven oxigen, alguns de forma ambulatòria venien al centre, o també alguns específicament de musculatura respiratòria, un tractament de rehabilitació específic de musculatura respiratòria. Independentment, els malalts que tenien afectació emocional o sobretot ansietat i depressió, els enviàvem al servei de psiquiatria, on hi havia un grup de psiquiatres que ja estaven sensibilitzats en aquest tema i que els van seguir, i també els que tenien alteracions de memòria o alteracions cognitives, que n'hi ha moltes, els enviaven a neurologia, i en concret a la doctora que porta els problemes neuropsicològics, uh-huh, i es feia un estudi i un seguiment d'aquests malalts.
Estem parlant, doctora, d'un perfil concret o d'unes certes edats, la gent que ha participat en aquest estudi, perquè l'impacte emocional també l'hem vist en gent molt jove, no? Sobretot gent, sí, que està en edat de sortir, d'entrar, de relacionar-se i que ha hagut de quedar-se, sí, tancada a casa.
Sí, sí. No hi ha una edat, tot i que, evidentment, a partir dels 50 anys predominaven els malalts a partir dels 50 anys, però hi havia gent jove, molta gent jove. Tinc que dir que és una consulta específica, que no tots els malalts que van patir el Covid a l'Hospital de Sant Pau es van veure, només els que ens remetien, ja sigui des del CAP o ja fos des del metge pneumòleg o des del metge rehabilitador, en fi, que no és una visió global, sinó és una visió molt fraccionada o molt esbiaixada de malalts que volien, que els enviaven i que volien venir a la consulta.
El que està clar, doctora, és que molta d'aquesta gent que estava a l'UCI, probablement, ho deia vostè, hagin tingut aquesta sensació d'acompanyament, no? A més de l'efecte psicològic, d'haver superat una cosa molt greu,
exacte,
no? Potser
exacte.
Que aquest fet els hagi ajudat a reduir aquesta ansietat, mentre que els que han estat a casa possiblement s'han sentit més sols. D'aquí la importància d'estar ben acompanyat, no?
I tant.
Visqui sol, de que la gent sàpiga que viu sol i aquesta, el veïnat, no? De que algú mostri interès, no?, per aquella persona que està sola.
Bueno, viu sol o no viu sol, perquè el problema és que aquestes seqüeles post-Covid ningú sap massa res de com s'han produït i de com es poden tractar, i de fet els metges de capçalera, els metges especialistes poden tractar coses puntuals, però no saben molt bé com abordar aquest problema, no ho sap ningú. I clar, aquests malalts van al metge de capçalera, és que estic molt cansat, ja, això és del Covid, enviarem una consulta de post-Covid, però les consultes post-Covid estan super saturades i se senten desemparats. Jo en concret conec gent que fa un any i pico que està esperant ser visitat en una consulta d'aquest tipus.
Molt dur, molt dur. Molt dur. I la gent que té el Covid persistent, sí, que encara queda molt per estudiar.
Sí, i n'hi ha molt, eh?
Sí,
molt.
Certament, he parlat amb aquest problema.
Bueno, és com quan va començar el tema de la fibromialgia, la fatiga crònica, que no se sabia ben bé on encasillar-ho, doncs estem una mica aquí, eh?
Efectivament.
Jo crec que és un tema molt greu perquè la gent pateix molt emocionalment i físicament, perquè estan molt limitats per fer la seva vida quotidiana. Una frase molt, molt freqüent, que no la vam registrar, evidentment, però que ens deien els malalts que havien estat més malament, els malalts d'UCI, és, carai, com he superat això? No em pensava sortir-me'n. I això jo crec que els hi donava força, saps?
Clar.
Cosa que no senties en els altres grups.
És veritat. Totalment d'acord. Doncs estarem esperant la segona part de l'estudi, doctora Rossegüell.
Sí, sortirà en breu, suposo, i és... La veritat és que la rehabilitació té molt a fer aquí, eh?
Moltíssim.
Des del punt de vista psicològic i muscular, de tots els punts de vista.
Home, l'altre dia en parlàvem, doctora, de la importància que té ara que els fisioterapeutes ara entraran als CAPs i
sí,
parlàvem de...
Sí, és molt important, això.
Que era una reivindicació del gremi tan antiga que ara sembla que la cosa canviarà, o sigui que la importància també d'aquests experts.
La veritat és que jo sempre m'he dedicat a rehabilitació respiratòria i sempre he defensat molt el paper del fisio perquè els fisios són el puntal, ells saben com s'ha de tractar totes les lesions, totes les afectacions pulmonars, saben perfectament i sempre han estat molt poc considerats. És la veritat.
Doncs li agraeixo molt, doctora Rossegüell, investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i segur que en comentarem aquesta segona part de l'estudi. Gràcies, que acabi de passar una bona tarda.
Gràcies.
I bona castanyada.
Gràcies, igualment.
Adéu, gràcies.
Adéu-siau.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La delegació de Catalunya de l'Organització de Consumidors i Usuaris ha tornat a rebre les darreres setmanes queixes de consumidors que són víctimes d'una pràctica fraudulenta que té com a fi canviar-los de companyia telefònica mitjançant el frau. Es tracta del que s'anomena el timo de la doble trucada. Una per advertir d'una falsa pujada de preus i una altra per oferir-li una falsa oferta avalada per l'OCU. Avui parlem amb l'Esther Lorente, que és portaveu d'OCU Catalunya. Senyora Lorente, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta, és cert que heu rebut a les darreres setmanes queixes de consumidors que són víctimes d'aquesta pràctica?
Sí, sí, hem vist. Això no és, ja havia passat abans i ara aquestes últimes setmanes sí que hem rebut algunes trucades de socis queixant-se d'aquesta, que havien tornat a reactivar aquesta mena d'estafa o de manera de fer-los contractar una altra companyia.
Uh-huh. Com funciona exactament? Rebem una trucada i què passa?
Normalment el que fan és, tu reps una trucada, et diuen que és el teu operador, ¿vale?, el teu que tu tens, i que et faran una pujada de 15-20 euros la factura.
Sí.
¿Vale?
i que, si volen, bueno, poden accedir a altres companyies, que les recomana OCU, etc. I tot seguit reben una segona trucada, per això li diem la doble trucada, de la següent companyia oferint-li un preu molt similar al que ja tenen, però clar. I nosaltres denunciem que això, primer, OCU mai dona els, bueno, els, les dades de, dels socis a cap companyia, això està claríssim, i denunciem, bueno, que és una pràctica totalment fora de la legalitat, perquè, clar, estan dient, primer, si a tu t'han de canviar la tarifa, t'han de preavisar amb un mes d'antelació, normalment es fa per escrit, és a dir, aquest augment de la tarifa no és real. I això és el que fa que tu després vulguis canviar de companyia, però en realitat la teva companyia no t'estava canviant el preu.
Quines són les companyies que ofereixen? Això, si ho sabeu, els noms de les fictícies companyies?
Pues mira, Orange, Vodafone, Telefónica, totes. Hem rebut d'aquestes de que diré totes, a més dels grans.
Esther, quan rebem aquesta trucada, es veu reflectit en la pantalla del mòbil o el telèfon fix el número d'origen d'aquesta trucada?
Clar, de vegades, algunes de les queixes han tingut que sí que ens hi sortia un mòbil, qualsevol, o un número d'una altra localitat, i d'altres sí que sí sortia trucada, bueno, aquesta número ocult, vale, o com si fos una centraleta. Però és que és igual, perquè tampoc no, encara que sapiguem el número de referència, és molt difícil d'investigar a qui ho veig, aquest número.
Vosaltres, com a OCU, heu denunciat, a més davant la policia, la utilització del vostre nombre com per avalar aquestes pujades recomanades d'operadores. Les denúncies rebudes afecten també a tot el territori nacional, eh?
Sí, sí, no és només a Catalunya. El que passa és que últimament, aquestes últimes setmanes, així, ho hem vist disparat aquí a Catalunya. Per això hem pogut fer aquesta crida massiva, no només a socis d'OCU, sinó a tothom, de dir, quan us truquin per dir-vos que us pugen de seguida molt la tarifa, no és cert. Sospiteu, perquè això no funciona així. I que OCU no recomana més una empresa que no pas una altra. O sigui, nosaltres tota la informació està penjada a la nostra web i amb les revistes que es publiquen, i tota la informació està oberta a tothom, i no ens dediquem a trucar a la gent per oferir millors productes.
El que sí que heu fet vosaltres és trucar a les companyies telefòniques per dir-los que està passant això, no?
Sí, el que passa és que, bueno, sempre el que ens diuen és que ells subcontraten a les empreses altres empreses per analitzar tot el tema de la venda de línies i tot això, i que ells no són responsables, són responsables de les subcontrates. Bueno, al final els que són potser beneficiats sí que són ells. Llavors, aquí estem una mica, que és el peix que es mossega la cua, no?
Davant de tot el que està passant, sobretot important, Esther, recordar que primer ha d'haver-hi un previ avís d'uns 30 dies, generalment es fa per escrit, i juntament amb la factura, no?, per si hi ha aquest canvi de pujada de tarifa.
Mai no t'ho faran per telèfon i immediat. Això no es pot fer. Sí, la legalitat no preveu això.
L'usuari pot acatar aquesta pujada, però si no està d'acord amb ella, pot canviar la tarifa o companyia sense cap penalització tingui permanència.
Sí, sí, sense cap penalització, perquè t'estan canviant les condicions del contracte. No et poden obligar ni penalitzar-te per voler canviar.
Hem de desconfiar sempre, Esther, de trucades des de números ocults o desconeguts?
Sí, desconfiar d'això i desconfiar de quan venen empreses i has de prendre decisions o en el mateix moment o en el mateix dia. Desconfieu perquè és aquell moment, és quan tu causen l'error, no, per la pressa, i no això s'ha de fer d'una altra manera.
Si tenim trucades perdudes, hi ha molta gent que fa és rellamar. Això no hem de tornar mai a aquestes trucades, no? Si l'interessat ens vol localitzar, ja tornarà a trucar.
Clar, si estan interessats, ja tornen a trucar, perquè de vegades hi ha aquests telèfons que al tornar-te la trucada doncs es deriven per unes centraletes i la tarificació és més elevada.
Si es contracta fora de la botiga física, Esther, vosaltres des d'Ocu recordeu que l'usuari disposa del dret de desistiment que li otorga 14 dies naturals per després emparadir-se de la decisió, si s'emparadeix.
Sí, sí, en qualsevol compra a distància que no estàs en la botiga físicament, tant sigui per online com compres per internet, com això d'adquirir aquests serveis de telefonia per telèfon, tens sempre 14 dies, segons que explica la llei, per resistir, per tirar enrere.
Sobretot, important, Esther, el que deies tu abans, Ocu ofereix sempre recomanacions exclusivament a través de les vostres publicacions, dels webs, de les notes de premsa, de les revistes, i si t'ofereixen una bona oferta per via telefònica, demana sempre que t'ho envien sempre per escrit, via mail, o verificar la veracitat dels detalls de l'oferta i trucar amb vostè directament a la companyia que és l'oferta. L'Ocu no és cap companyia de telèfon.
Això mateix, correcte.
Des de que heu rebut aquest munt de, bueno, de denúncies, estàs veient que ha baixat el número de gent que rep aquesta doble trucada?
No t'ho sabem dir perquè no podem tenir... És que som... Pensa que només a Catalunya hi ha 33.000 socis. No podem tenir comptabilitat tot, però sí que vam advertir doncs, com una pujada, com cada cop i volta molta gent començava a dir, bueno, què ha passat aquí? I llavors vam dir, anem a treure-se, a explicar-ho. Però no et sé dir...
Molt bé. El que està clar és que no hem d'agafar trucades de gent que no coneguem, ni donar dades telefòniques, ni molt menys acceptar o parlar amb gent que no acrediti com a tal, i si és el cas, de, per exemple, d'un contracte, el que deies tu, no? Prèviament, hi ha un preavís que es fa normalment
clar,
per escrit.
I tens un temps per mirar altres ofertes, a veure quin et convé millor, això està clar, però quan et comencen a ficar una mica de pressa i prendre decisions de seguida, s'ha de desconfiar.
Doncs ja ho sabeu, la delegació de Catalunya de la OCU ha rebut les darreres setmanes queixes de consumidors que són víctimes d'aquesta pràctica fraudulenta que té com a finalitat canviar-los de companyia mitjançant un frau. I es tracta d'aquest timo de la doble trucada, una per advertir d'una falsa pujada de preus i l'altra per oferir una falsa oferta avalada per la OCU. Esther, per les persones que ens estan escoltant ara i que potser s'han trobat amb aquesta, amb aquest frau telefònic, on es poden adreçar si volen parlar amb la gent de l'OCU?
Miri, que truquin a l'atenció soci de l'OCU per posar-ho de manifest, que és el 91-391-54, i que allà ho posin de manifest, tant si són socis com si no ho són. Que truquin allà i que diguin, mira, m'ha passat això, perquè així nosaltres també podem alertar a la població de que això està passant.
Doncs t'agraeixo un cop més, Esther Lorente, portaveu de l'OCU, que hagi estat amb nosaltres. Que vagi bé, bona feina i bona castanyada.
Gràcies, igualment.
Son las 7 de la tarde, 41 minutos. Esto es La Linterna, COPE Cataluña y Andorra. Y ahora llegan los buenos consejos de los amigos de Línea Directa. Contratar el seguro de coche Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde el kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos, es algo que, aunque parezca digno de récord Guinness, es posible. Cámbiate ya a Línea Directa y te van a bajar hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
I d'aquí a re ens posem en contacte amb la plataforma veïnal Eixample Respira. Per què? Doncs perquè demanen, entre d'altres coses, que hi hagi un aire més pur, que hi hagi menys cotxes, menys motos, i també reclamen una cosa que també ho demana l'Ajuntament de Barcelona, que les motos ara puguin aparcar, però pagant. Ara en parlem d'això.
¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables,
tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España. Y la red de recarga sigue creciendo. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La ciutat de Barcelona fa temps que intenta reduir l'ús del vehicle privat contaminant a la ciutat. De fet, l'Ajuntament vol que el 2024 els desplaçaments amb aquest mitjà de transport siguin només el 18% i no el 26% com fins ara. Però aquesta reducció passa sobretot pels cotxes i no tant per les motos, que el consistori veu com una bona solució per la mobilitat. No aposta així, doncs, per reduir-ne el nombre. Amb unes 300.000 motos registrades, Barcelona és una de les ciutats europees amb més vehicles de dues rodes. Diverses entitats veïnals i de lluita contra la contaminació consideren que ara mateix la moto fa un ús i abús de l'espai públic a la ciutat. Però els motoristes asseguren, en canvi, que contribueixen a reduir el volum de trànsit a la ciutat comtal. Avui en parlem amb Luca Telloli, que és de la plataforma veïnal L'Eixample Respira. Luca, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes y gracias por invitar a L'Eixample Respira.
Gracias a vosotros por atender nuestra llamada. ¿Qué opinas de lo que opina el ayuntamiento, de que las motos son un gran aliado en la movilidad, pero que habrá que expulsarlas de las aceras y que aparquen por aparcar? ¿Qué opináis vosotros?
Es decir, lo que dice el ayuntamiento, en nuestra opinión, es bastante preocupante, porque nadie aquí quiere quitar todos los coches o todas las motos de la ciudad de Barcelona, pero sí que se tiene que hacer un uso responsable. Y este uso responsable, de momento, no se está haciendo dentro de la ciudad. Nuestra entidad, junto con Barcelona Camina, hizo un estudio donde se calculó que, por ejemplo, 90.000 motos están mal aparcadas en la ciudad de Barcelona, ocupando espacio público en la acera, espacio que nos ofrece al peatón. Entonces, habrá menos peatones en las calles, ¿por qué? Porque tienen menos espacio y ese espacio se concede gratuitamente a las motos. Entonces, tendremos que llegar a un momento donde para reducir este volumen se tendrá que desincentivar el utilizo de este medio de transporte de alguna forma. Y una opción seguramente es que, igual que el vehículo, que el coche, la moto también vaya aparcando cuando ocupe espacio público, porque el espacio público al final es de todos.
Uh-huh. Y que paguen por aparcar, como creo que ya pasa en París, ¿no?
Bueno, París, que obviamente siempre es como el punto de referencia, digamos, se ha vuelto como el punto de referencia en este ámbito de todas las ciudades europeas, ha empezado a experimentar de esta forma y ha empezado a pues hacer que en unas cuantas zonas de la ciudad se pague. ¿Esto funcionará o no funcionará? Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Pero por lo menos en París tienen la valentía de experimentarlo. Aquí no. Aquí simplemente aceptamos la realidad tal y como es, aceptamos que las motos ocupen espacio público, aceptamos que el vehículo privado en general ocupe el 60% de todo el espacio público y al mismo tiempo solo mueva el 20-25% de la población. Esto es una disparidad que también se tiene que digamos que solucionar.
Uh-huh. Recordem que les motos aquí poden aparcar a la vorera en paral·lel sempre que faci més de 3 metres i que no s'indiqui al contrari, no? I si fa més de 6 metres també es poden aparcar en semibateria.
Sí, esto es correcto. Y aún así, es decir, la normativa es bastante clara, pero básicamente, por lo menos, digamos, en lo que hemos detectado dentro de una de las áreas más afectadas, que es la área del Eixample.
Sí.
La mayoría de las motos están mal aparcadas, están aparcadas en sin baterías cuando deberían estar aparcadas, como tú bien dices, paralelas a la acera, y no hay ningún tipo de sancionamiento, ¿no? Entonces uno podría llegar a preguntarse, bueno, ¿a qué sirven las normativas que que no se respetan, ¿no?
Uh-huh. Lo que vosaltres des de la plataforma veïnal Eixample Respira, també recordeu que, al igual que el cotxe, les motos també generen emissions i, a més, contribueixen a la contaminació acústica, no? Es parla molt de treure el cotxe de la ciutat, però no gaire de les motos, com deies a l'inici.
Sí. La contaminación acústica es un grave problema dentro de las ciudades y me sorprende que la mayoría de la población haya aceptado esto como consecuencia de vivir en la ciudad. No es verdad, no tiene que ser así. Las ciudades no tienen que ser así y otras ciudades fuera de España, pero también dentro de España, porque, por ejemplo, el caso de Pontevedra ha sido un caso de excelencia internacional, no solo nacional. Pero sí, es decir, las motos contribuyen de forma muy elevada a ruido, a
la contaminación acústica, sí.
A la contaminación acústica. Y el resultado es que la suma del gran número de motos que tenemos circulando por la ciudad hace que en la gran mayoría de las calles del Eixample, especialmente en las así dichas autopistas urbanas, la xarxa básica, como le llama el ayuntamiento, pues la gente no pueda disfrutar de sus ventanas, de sus balcones, no pueda, digamos, abrir ventanas y respirar aire decente, ¿no? Y también, además de respirar mal aire, pues tiene la consecuencia de también no poder tener un poco de tranquilidad. Recordamos que el punto principal aquí no es que el coche no pueda transitar por la ciudad, pero un gran volumen de coches, un gran volumen de motos que transitan por el centro de la ciudad, que es densamente poblado, o sea, por debajo de tu casa están pasando 50.000 coches,
autobuses,
motos,
taxis.
Diariamente, esto es inaceptable, digamos, y se tiene que revertir.
Uh-huh. Ahora, Luca, tú eres italiano, por lo menos el acento así lo delata. En Roma es una de las ciudades, junto con Barcelona, con más motos de Europa, ¿no? También esa convivencia es complicada.
Sí. Ahora, digamos, no quiero hacer comparaciones de natura política, pero se podrían hacer, digamos, en este caso, pero prefiero evitarlas.
Muy bien.
Es verdad que también en Italia, y también en una ciudad grande como Roma, tienen el mismo problema, y ahí también lo que es el ayuntamiento local tiene el mismo tipo de dificultades y de escasa valentía en intentar solucionarlo. Yo creo que la mayoría de las personas, si pudiese experimentar, si el ayuntamiento experimentara de vez en cuando, por ejemplo, un día sin vehículos en la ciudad, cosa que han hecho ya varias ciudades por Europa. Nosotros no lo hemos experimentado ni una sola vez, ni tampoco cuando éramos la capital europea de la movilidad, que es una de estas cosas que, digamos, al ayuntamiento, a la Generalitat, le gusta mucho presumir, ¿no? Ah, somos este año la ciudad mundial de, pues, la movilidad, la movilidad del futuro. Y luego, al final, ni una vez conseguimos experimentar. No somos proactivos, somos simplemente reactivos. Cuando tenemos, digamos, la espada de la Unión Europea, que está a punto de decir montamos o no montamos las grandes ciudades de España por no cumplir con las normativas de contaminación acústica y de contaminación atmosférica, que se ha reducido anteriormente este año, han entrado en vigor normativas que harán que nosotros aquí en Barcelona lo cumplamos seguro si no se toman medidas muy radicales para los próximos 20 años.
Bueno, pues estaremos pendientes de ver cómo se soluciona. Òbviament és complicat, però es pot arribar sempre a un entente cordial. T'agraeixo molt, Luca Tejoli, de la plataforma veïnal Eixample Respira, que hagis estat amb nosaltres, que acabis de passar un feliç dia. Jo no sé si menges castanyes, moniato, si celebres el Dia de la Castanyada, Halloween, el que sigui, i si ho fas, que ho passis bé i gaudeixis. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta luego.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este martes en COPE, tarde de emociones, de goles. Tarde de tiempo de juego.
¡Bravo!
Desde las 6:30 con la Champions. Oporto, Atlético de Madrid. El Atleti busca la Europa League.
Pues vaya lío.
Y Victoria Pilsen, Fútbol Club Barcelona.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Viva la vida!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.com. Y la aplicación móvil.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los cuatro rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo. Y lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vista nos permite realizar la mayor parte de nuestras actividades del día a día. De ahí la importante labor de los ópticos optometristas corrigiendo posibles defectos refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo para conseguir una buena visión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis o solo el exterior porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sintonia, que és la de la Linterna COPE Catalunya i Andorra, hem arribat quasi bé a les 8 de la tarda. Ja sabeu que a partir d'aquella hora arriba Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia, concretament d'aquest dia en el que molts de vosaltres esteu gaudint dels... Bueno, hi ha gent que dona aqueducte, perquè hi ha gent que té festa fins a 5 dies i d'altres, doncs, treballen avui, demà és festiu, etc. Nosaltres, com a Linterna COPE Catalunya, demà no hi serem, perquè és el dia 1, dia de Tots Sants, i dimecres tenim partit de futbol. És a dir, que ens tornarem a retrobar dijous a partir de les 7. Però això no vol dir que estiguis ni molt menys sol, perquè ja saps que t'acompanyen els companys de la cadena COPE 24/7, a través de la ràdio i també a través d'internet, de cope.es. Ara, el que et deia, et deixem amb la Linterna d'Àngel Expósito i el repàs de l'actualitat i, sobretot, que acabeu de passar una feliç nit, si és que celebreu la castanyada, el Halloween o el que vulgueu, però, sobretot, i si agafeu el cotxe, aneu amb molta precaució, eh? És un avís, ja sabeu que ens agrada retrobar-nos amb tu. Salutacions a la Montse Rodríguez i a l'Héctor García a les vies de so. Adeu, que vagi bé. Bona tarda.
Cataluña y Andorra.
¿Problemas de financiación?